Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la sintonia de la cadena Pirenaica. Hola, Ricky.
Hola, Candela, bona tarda. Bona tarda també a tots els amics, amigues que ens esteu com aquest, com és habitual, sintonitzant a la segona part del Passeu sense trucar des de Ràdio Valira, cadena Pirenaica. Mm. Bueno, dijous.
Sí.
Dijous. Dijous 29 de maig. Això ja també s'acaba, se'ns acaba el mes. I res, aquí preparats i disposats a explicar-vos algunes cosetes com acostumem a fer totes les tardes. Per exemple, començarem recordant que el 1924, un 29 de maig precisament, es va fundar l'agrupació deportiva El Rayo.
Que això seria Rayo Vallecano.
Exacte, és l'actual Rayo Vallecano. Mm-hmm. I per altra banda, també tenim que el 29 de maig del 1980... El colabrot televisiu Dallas estava en boca de tots. I per què? Perquè havia acabat l'episodi en el que li van fotre un tret a l'amic JR i la pregunta era: qui va disparar JR?
El cabo de gana, a definir-les, hay que ver la gente como está con JR. El cabo de gana, a definir-les, hay que ver la gente como está con JR.
Ai, sí, com està... El JR, eh?
El Pepe de Rosa, eh?
El Pepe de Rosa,
el
sí senyor,
Pepe de Rosa.
Sí, sí.
Doncs sí, bé, ja va bé, doncs, quan va passar això, doncs, bueno, es va mantindre en l'aire,
Sí, ens vam haver d'esperar...
Fins al retorn, que va ser
a la tardor.
A la tardor d'aquest mateix any, 1980, eh? Però del maig fins a la tardor... Doncs no sabíem
qui va matar JR.
Ara també et dic una cosa, si m'ho preguntes...
No, jo tampoc
no me'n recordo qui va matar JR.
Es va saber.
Hòstia, bona pregunta.
El van matar?
Sí, clar. No ho sé.
L'hauria de recuperar, bé, si...
A veure, sí. Tant fem una mica de periodisme d'investigació.
No, que voldria recuperar la sèrie. Mirar-la una altra vegada.
Vale, també.
Fa molts anys.
Si no, se m'estava passant pel cap trucar al Carles Porta i preguntar-li a veure
el
si
misteri.
Ell sap alguna d'alguna cosa així relacionada amb el JR. Bueno.
Vinga, anem a les audiències. L'Elsa Pataki i l'Hormiguero va fer gairebé 2 milions, 1.921.000.
Per cert, deixa'm que digui que guapíssima.
Ah, sí.
Una dona realment espectacular, maca, de veritat,
I la revuelta tenien el Jaime Lorente, sí, que es va quedar amb 1.254.000. Avui no parlarem de Conexión Honduras ni Supervivientes, sinó que parlarem d'un concurs que es diu The Floor.
La tercera, el tercer programa més vist.
És el que presenta Bachenoa, no?
Que ho fa molt bé, ja t'ho vaig dir, que ho fa molt bé. Jo tampoc, però...
Ah, doncs llavors com saps
que
ho fa bé?
No. A veure, no he seguit el concurs, però sí que he vist algunes coses, com fa les presentacions i tal, i ho porta realment espectacular, La veritat, és una noia que val, vull dir, és un artista, amb paraules majors, és un artista, ho fot molt bé.
I el Betis pobret que se'n va anar a casa cap cot perquè no va poder guanyar l'Europa Conference League, perquè va guanyar el Chelsea del Rínxols.
Doncs sí, del Cucu.
Del Cucurella.
I el Chelsea, que és l'equip que entrena Maresca, i el Sevilla no ha trigat gens ni mica que felicitar l'entrenador Maresca per la brillant victòria, 1-4, tot i que va començar guanyant el Betis,
sí,
però
pobres.
1-4 al final, lògicament, es va imposar doncs, el Chelsea, que tenia molt millor equip. Però bueno, i el Sevilla ja fotent el dit a la nafra i doncs felicitant a l'entrenador per la brillant victòria davant del Betis. Amics de Sevilla, voleu que us digui una cosa? Això que heu fet és lleig. Molt lleig.
Sí.
La veritat és que sí. És
no
molt lleig.
Això.
No ho trobo. Per molta rivalitat que hi hagi, hi ha determinats moments, tampoc sé si... El Betis, amb algun fracàs del Sevilla,
també...
vés a saber. Però vaja, així t'ho dic perquè, clar, dius això, dius... Lleig, no és necessari.
I si voleu anar a veure l'último de la fila a la gira ja de l'any que ve...
Pues sí.
Heu de saber que tocaran, es retrobaran... Després de molts anys en nou ciutats de l'estat espanyol, avui s'han posat a la venda les entrades,
sí,
a Ticketmaster,
sí,
i estaran a Madrid, Barcelona, Fuengirola, Roquetes de Mar, Sant Sebastián, La Coruña, Avilés, Sevilla i València. Són preus tancats, eh?
Sí.
Li han fet... A veure, preus tancats entre 65 i 90 euros.
I també han dit que fan això, aquests concerts, però que aquí s'acaba la història.
Sí,
o sigui,
sí,
no és una cosa que tingui,
no,
o en principi,
no,
pensi en una continuïtat. Ja. O sigui, fan aquests concerts.
Vaig escoltar l'altre dia que també feia un concert. Ah, sí, el Sabina.
El Sabina.
El Sabina també hi ha...
El Joaquín Sabina,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
I el Llorenç Santamaria, que aviam si el tenim la setmana que ve.
Això,
que també
estarà al Tívoli, a
Barcelona. S'acomiada el divendres que ve, si Déu vol.
Sí, sí, sí.
De demà en 8.
Anys, 50 anys, eh?
Mira, els mateixos
si
que jo a la ràdio, tu. 50 anys, mira, quants,
ai,
quanta
senyor.
Gent fotem 50 anys, eh?
Mare.
Ai, senyor. Bé, doncs res.
Continuem.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs vinga, som-hi amb l'Espai Ànima, amb la Laura de Llarès. Avui estem més contents del que és habitual, perquè la tenim aquí als estudis amb nosaltres, eh? Sempre que pot, doncs s'escapa. Però no sempre és així. Hola, Laura, com anem?
Què tal, com estem?
Doncs mira, aquí, esperant-te. I tractem un tema del que vam pensar un dia amb la Laura, ens n'hauries de parlar. Un tema complex, un tema, no sé si prou conegut, n'hem sentit a parlar, però avui doncs ens aclarirà algunes peces del que són els trastorns bipolars.
Sí, jo penso que passa una miqueta com amb l'ansietat, no? Que tothom sap més o menys del que estem parlant, però si comencem a fer unes preguntes una mica més específiques, resulta que ja no tenim les coses tan clares, no? En el llenguatge comú sí que és algo que s'utilitza quan tenim detectat que una persona canvia els estats d'humor,
sí,
i va per aquí la cosa,
sí,
és un trastorn de l'estat d'ànim i es caracteritza per la combinació d'episodis d'eufòria,
sí,
que nosaltres doncs, ho diem com a mania, i amb episodis més de tristesa, de depressió. És aquesta combinació de coses, no? En què consisteixen aquests episodis?
Clar, perquè això ens passa a tots, no? Dic jo, hi ha dies que...
Clar.
Que en un mateix dia doncs, ets com una mica de muntanya russa,
exacte,
estàs més amunt, baixes, tornes a pujar...
Exacte.
Però no, clar.
Clar, dintre d'aquests canvis d'humor, no?, que es pot ser doncs, més o menys neuròtic, per dir-ho d'alguna manera, que això seria ja un tipus de personalitat, no?, però sí que hi ha una sèrie d'indicis a nivell d'intensitat, a nivell de freqüència, a nivell de com ens afecten, no?, en el nostre dia a dia, que si ens limiten, si ens causen dificultats en les coses que hem de fer, que ja ens indiquen doncs, que podríem tenir una problemàtica diferent. No? Què són els episodis de mania o d'eufòria? Consisteixen en uns canvis anormals, i això és important, perquè tenim gent també que és alegre per naturalesa o que és més hiperactiva, no? Doncs aquí no estaríem parlant d'això, però una persona que de cop i volta ens comença a fer canvis d'estat anímic amb una activitat molt més expansiva, aquí ja podem començar a fixar-nos en diversos detalls. Quina sintomatologia trobem? Trobem un estat anímic alt, molt alt, exageradament alt, fins i tot eufòric, i expansiu. També pot ser irritable la persona quan li dius «Ostres, però aviam, això que m'estàs dient, de seguida saltaran».
Sí.
Dit d'una manera, la persona era una persona que... no invisible, però que tampoc cridava massa l'atenció, i passarà a ser la reina de la festa. Seria això, entre cometes. També trobem un augment anormal de l'energia. La persona té tanta energia que per gastar-la duplique o triplique les activitats que abans feia. Fins i tot poden variar. És a dir, una persona que no ha sortit mai de festa, pot ser que de cop i volta ens comenci a sortir de festa tots els dies de la setmana. Hi ha també un factor d'hiperactivitat i dificultats per dormir. És molt comú que aquestes persones necessitin tan sols 3 hores de descans.
Què em dius ara?
I estic sent generosa. Hi ha casos en què no s'arriben a les 3 hores de descans.
Mare meva.
Clar, imagina't.
Sí, sí.
I això pot durar una setmana, 15 dies. Uh-huh. És un ritme desenfrenat. Tenim també pensaments molt accelerats. Són persones que pensaran molt ràpid, que per tant tendiran a cometre errors i que tindran verborrea, és a dir, que parlaran molt ràpid i molt, molta quantitat, molta quantitat. I això condueix també a un increment de les conductes de risc. Què vol dir conductes de risc? Vol dir consum de substàncies, vol dir compres compulsives, problemes econòmics força greus i conductes també sexuals de risc. És a dir, que diguéssim que no hi hauria un raonament de fre a dintre de totes les conductes que podrien suposar un risc vital per la persona. Trobem també una autoestima altament inflada i fins i tot amb sentiments de grandiositat.
Caram.
De dir, jo aquí sóc algú molt important i no ho esteu veient, doncs trobarem també components cap aquí. Comportaments altament impulsius i després dificultats cognitives, dificultats per concentrar-se, dificultats per prendre decisions, dificultats per pensar, dificultats per raonar. Ja veurem que la persona no ens acaba de tirar del tot bé.
Sí.
I molta agitació.
Una persona se n'adona de que té aquest problema. Són conscients qui el pateixen.
Clar, què ens passa aquí? Quan hi ha els episodis de mania, sovint no s'acaben reconeixent perquè al final són episodis on són molt feliços. O sigui, estan molt alegres. I és difícil que ens acabin reconeixent que això els hi porta a algun problema. Qui se n'adonarà abans d'això? L'entorn més pròxim.
Clar.
O sigui, aquest se n'adonarà de seguida, no? O fins i tot l'entorn laboral, perquè és possible que desatenguin les seves obligacions professionals, perquè s'ho estan passant bé, perquè... o que siguin molt eficients, però a mitges. Vull dir, aquí depèn molt de la persona que ens trobem, però sí que és raro que els episodis de mania provoquin algun problema a la mateixa persona, perquè ells els viuen bé.
Clar.
Ells viuen aquests episodis bé.
Sí.
Són episodis que solen ser molt greus i que porten sovint a l'hospitalització, pel que dèiem de l'increment de les conductes de risc.
Tant i així?
Sí. I aquests episodis els trobem sobretot en un subtipus, perquè després ho aclarirem, hi ha tres subtipus de trastorn bipolar, els trobaríem amb el subtipus de trastorn bipolar número 1. I són amb intensitat màxima. És el que ens hem de quedar. Després, aquests episodis es combinen amb tot el contrari, amb episodis depressius. Episodis depressius doncs, comporten un estat anímic més aviat trist, amb desesperança, amb sentiment de buidor, amb pèrdua d'interès per coses que abans interessaven, amb cansament i una pèrdua molt acusada d'energia, el que ens porta a reduir l'activitat o fins i tot tenir una activitat que sigui nula, passar moltes hores al llit... Tenim deixadesa, això ja ho hem parlat algunes vegades. Sí. Notarem que la persona doncs, té problemes d'higiene, a casa, amb ella mateixa, hipersòmnia, és a dir, que dorm moltíssimes hores perquè està molt cansada, i també canvis en l'alimentació, que això és important. O deixen de menjar, o mengen més, el que es tradueix en canvis també en el pes. Poden ser pèrdues de pes molt acusades o, al contrari, guanyar-ne molt. També tindrem sentiments de baixa freqüència. Aquí entren la culpa, la inutilitat, molta autocrítica i dificultats cognitives també en aquests episodis. Pensaments lents, falta de concentració i fins i tot un enlentiment en el moviment físic de la persona. Veurem que va al ralentí.
Carai.
I després tindríem ja l'aïllament social, evidentment, que també el trobem en trastorns depressius, si veieu que els símptomes són molt similars al que seria una depressió...
Clar, és que també es fa difícil això, no?
Clar, la clau la tenim en que no és sempre aquesta sintomatologia, sinó que ens va canviant i a vegades estem a dalt de tot i a vegades estem a baix de tot. I, per tant, trobem també, i aquest és el que més ens preocupa com a professionals, la ideació suïcida, que també trobem en depressions majors, i que aquí sí que es condueix generalment cap a l'hospitalització, perquè la prioritat és la protecció dels pacients. Com funciona aquest tipus de trastorn?
Sí, esclar, això és continu? Tens fases?
Clar, a nivell de freqüència i de durada, depèn molt de la persona. No podem dir, cada 15 dies tindràs un episodi maníac i cada 3 setmanes un de depressiu. Depèn molt de la persona que tinguem, fins i tot hi ha fases en què entrem dintre de la normalitat i estem estables, que són aquestes fases que es diuen eutímia, i això succeeix dintre de les tres tipologies de trastorn. Parlem ara de la tipologia número 1, que és la més intensa, per dir-ho d'alguna manera, i aquesta tipologia es caracteritza per tenir episodis de mania, d'eufòria. D'eufòria, per dir-ho d'alguna manera, plus, plus, plus.
Sí, sí.
És a dir, amb una intensitat màxima, es combinen amb episodis depressius i poden haver-hi temporades de normalitat. Però generalment es combinen aquests dos factors. El trastorn bipolar de tipus 2 combina episodis de mania, però amb molta menys intensitat, el que fa que els diguem hipomaníacs. És a dir, que tenen una intensitat molt més baixa. En canvi, els episodis depressius tenen la mateixa intensitat que tindrien en el tipus 1. Aquesta és la principal diferència entre ambdós tipus de trastorn. Què passa? Que el tipus 2 és més difícil de diagnosticar perquè la mania no és tan identificable. I després tindríem el trastorn ciclotímic. Aquest és crònic i té la sintomatologia hipomaníaca, és a dir, d'intensitat mitjana, de mania, i també una intensitat mitjana de depressió. És a dir, que cap dels dos episodis ens arriba a provocar massa intensitat a nivell de sintomatologia, però sí que hi ha aquestes variacions d'humor. Per això, aquest és el que és més difícil de diagnosticar.
Sí, perquè es pot, no ho sé, pensar que és un altre tipus de patologia, no?
Exacte. Aquest és més difícil de diagnosticar perquè no es diferencien tant aquests dos cicles que es van reproduint, no? Després la gran pregunta és quines causes, no?
Clar.
Fan que jo pugui... Que
si
jo pugui...
neix, és donat alguna situació que hem viscut, o no
Clar.
Se sap, no ho sé.
No se sap exactament la causa del trastorn bipolar, però sí que se sap que hi ha una sèrie de factors que el poden precipitar. Els factors genètics, per exemple. Si tinc un familiar que ha estat diagnosticat amb algun d'aquests tres subtipus...
Tinc números, oi?
Soc més vulnerable.
Clar.
No vol dir, com sempre us dic, eh?
No vol dir que estigui condemnada
a repetir aquesta problemàtica. Sí vol dir que tinc més vulnerabilitat que una altra persona. Després tindríem les causes neurobiològiques, que són alteracions en la química cerebral, especialment en neurotransmissors com la serotonina, la dopamina i la noradrenalina, que són els mateixos neurotransmissors que ens causen problema en la depressió, perquè són neurotransmissors molt importants per tota la regulació de l'estat anímic. Per tant, aquí, si hi ha desregulacions, doncs és possible que ens aboquin cap a una problemàtica d'aquestes característiques. També els factors ambientals, i aquests són molt importants. Períodes d'estrès significatiu o l'exposició a esdeveniments traumàtics de forma repetida. Si jo ja tinc un familiar que està diagnosticat amb aquest problema i, per tant, hi soc vulnerable i, a més, afegeixo aquests períodes d'estrès o aquestes exposicions repetides a successos greus, doncs, no sé, pel tipus de feina que tinc o... aquí ja estic sumant més puntuacions per poder tenir en un futur aquesta problemàtica, no? També problemes de desenvolupament cerebral, evidentment. Quan hi ha problemes en el desenvolupament de certes estructures cerebrals, multiplico ja no per tenir trastorn bipolar, sinó per tenir un gran ventall de problemes a nivell psicològic, no? I, finalment, l'abús de substàncies. I aquest és molt important i vull incidir-hi moltíssim, perquè a vegades tendim a naturalitzar o a dir, això no és greu, no passa res, no? Però heu de saber que l'abús de substàncies és superimportant en la gran majoria dels trastorns psicològics. Ja n'havíem parlat alguna vegada del cànnabis, no? Seria una de les substàncies que ens afectaria també en aquest cas, però també cuidar-ho amb l'alcohol, amb l'abús d'alcohol, perquè també doncs, tot el que siguin drogues psicoactives, és a dir, que tenen una influència directa en el cervell, doncs ens poden fer caure en tot un ventall de trastorns.
Sí, sí.
Que hi ha persones que dius, ostres, però ell porta bevent tota la vida i no hi ha caigut. Vulnerabilitat. Hi ha persones que són més vulnerables que d'altres a patir problemàtiques. Però sí que és veritat que hem de tenir en compte aquestes coses, no? Que no ho pensem de dir, estic intoxicant el meu cervell.
No.
No. no el tenim prou en compte, no? En canvi, sí que potser doncs, canvis físics es veuen més, no?
Clar.
Quan surt algun bulto dius, ostres, aquí què m'està passant, no?
Uh-huh.
O quan em costa respirar, ostres, què m'està passant, què m'està agafant? I en canvi, el cervell tendeix a no avisar.
Ja. Yeah. Es pot curar?
Es pot aprendre a portar-ho, jo et diria, eh? Però com la majoria de trastorns, és a dir, sí que les malalties acostumen a tenir un principi i un final, quan parlem de trastorns, i cada cop més la psicologia va cap a aquest camí, és acceptar i aprendre a portar-ho. Hi ha farmàcia molt bona pels trastorns d'ànim, estabilitzadors de l'estat d'ànim que funcionen molt bé, i després hi ha teràpies, ara s'està veient que les teràpies dels ritmes circadians, perquè el problema que tenim amb aquestes persones, sobretot amb el tipus 1, és que se'ns en van a la fase de mania on no ens dormiran pràcticament res, no? I després a la fase depressiva on ens dormiran pràcticament tot el dia. I això desregula molt el sistema nerviós, no?
Totalment,
clar. I ja sabeu que el sistema nerviós regenera quan nosaltres descansem. Per tant, les hores de descans són
molt
superimportants, no?
Uh-huh.
I hi ha teràpies que funcionen molt bé en aquest sentit. Sí que és veritat que ara mateix les teràpies de tercera generació, que són les més modernes, per dir-ho d'alguna manera, i ja tenen els seus anys, fan molt èmfasi en l'acceptació i en aprendre.
Aprendre
a conviure,
no?
Exacte.
Aprendre a conviure com aquell doncs, que doncs, té un altre dèficit, no hi sent prou bé o no hi sent, o té menys visibilitat amb un ull... És aprendre a viure i
Exacte.
A conviure, no?
I conèixer, sobretot, on són les nostres vulnerabilitats, no? Les nostres debilitats. És a dir, si jo tinc aquest problema i porto una temporada, no?, en una fase més estable, sé perfectament que quan em comenci a posar nerviosa, quan tingui més estressos de lo habitual a la meva vida, doncs tindré més tendència a anar cap allà perquè és la meva debilitat,
clar,
no?
Clar.
És com les persones que tenen problemes amb l'alimentació, doncs sabem perfectament que davant de certs estressors o quan la vida es posa una mica més complicada del que hauria de ser, doncs, ostres, la meva tendència
és menjar.
És menjar o restringir, també.
Sí, també.
Restringir el menjar o no dormir les hores que necessito. Tothom té aquell petit escape, no? Però detectar-lo és important perquè llavors ja podem trobar altres estratègies.
Doncs cal estar alerta per un mateix, malgrat, com ens deia la Laura al començament, més aviat són la gent del voltant qui se n'adonen abans de tot plegat.
Sí, sí. En aquests casos en què, quan són trastorns tan exterioritzants, on hi ha aquestes conductes que arriben a ser bastant, bastant importants, doncs la gent del voltant se n'adona, evidentment, perquè són els primers afectats. Sí,
sí. Sí. El que passa és que, esclar, avui en dia, els que dèiem, doncs, hi ha fàrmacs que... de curar, doncs no, però sí, estabilitzen i ajuden doncs, també a aquesta persona afectada a fer una vida el més normal possible, no?
Clar, i amb això dels fàrmacs també hi ha molta gent que se'ns bloqueja, no? És que jo no vull farmacologia, no? Perquè tenim aquella idea de que se'ns aparcarà, no? De que se'ns ficarà en un pàrquing a part i se'ns marginarà, i això ja, afortunadament, no és així. Els fàrmacs, clar, quan hi ha un desequilibri a nivell químic... a dintre del cervell, és el primer que necessitem arreglar. Perquè si comencem a donar estratègies, evidentment funcionarem molt millor del que funcionàvem abans, però no funcionarem al 100%, perquè tenim una falla a nivell químic.
Uh-huh.
I aleshores, quan hi ha això, doncs hi ha moments en què és necessari i fins i tot imprescindible, no?
Clar.
Agafar teràpia farmacològica, que aquí ja és amb psiquiatria.
Psiquiatria, i que el mateix psiquiatre, com passa la gran majoria de les vegades, és qui deriva doncs, a professionals de la psicologia, com ara ets tu, eh?
Sí, no? I de fet és molt habitual que ens haguem de coordinar,
clar,
amb psiquiatria.
Clar, clar, hi ha d'haver un seguiment, no?, però amb dues parts.
Clar, perquè el problema doncs, s'ataca, no?, d'una banda... a nivell químic i, de l'altra banda, canviar patrons de conducta, a donar estratègies d'afrontament diferents que potser no havíem contemplat, i tot això fa que funcionem molt millor del que funcionàvem abans.
Doncs ja hem entrat en un altre camp dels moltíssims que n'hi ha de psicologia, que són, jo no diria infinits, però poc els hi falta, eh?
Sí.
Arribar a ser infinits. Gràcies, Laura, i no siguis tan cara de veure't, eh?
Gràcies a vosaltres.
No és el mateix per telèfon que,
no,
que tenir-te aquí davant meu. Adéu-siau.
Gràcies,
adéu. Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs anem plegant veles, que ja és l'hora...
Sí, dels adéus.
I ens hem de dir adéu-siau i fins demà, clar que sí.
Això, passi-ho bé i moltes gràcies. Avui acabarem, com sempre, amb bona música i ho farem amb, una, amb un tema que va sortir el 29 de maig del 1982. És una peça que formava part de la banda sonora d'una de les pel·lícules de la sèrie Rocky.
La primera, no?
Exacte, exacte, exacte.
El Sylvester Stallone.
El Sylvester Stallone, exacte. Doncs és aquella...
Xum!
Aquella...
Xum,
xum, xum. Sí, xum, 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 sí.
És de... instrumental.
Survivor.
The Eye of the... Ah, no, canten, és instrumental.
Canten.
Sí, Survivor.
És l'Ojo del Tigre.
Sí, l'Ull del Tigre.
L'Ull del Tigre, exacte.
Molt bé.
Aquest grup Survivor. Doncs que avui ens posa el punt i final al passeu sense trucar aquesta segona part.
Fins demà, que vagi bé.
Adéu-siau.